Ràdio Estel.
Estem assistint a l'Església a un fet magnífic i consolador, com és la renovació de la consciència que som uns batejats, perquè en haver rebut el baptisme, com la major gràcia de Déu des de molt petits, hem viscut sempre la nostra condició cristiana d'una manera gairebé mecànica. Però abans de seguir, recordem que estem a la sintonia de El Campanar. El Campanar arribarà fins als nostres amics i amigues oïdors mitjançant una producció del Departament Diocesà de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, amb la realització tècnica d'en Santi Grimau i les veus d'en Montse Sabater i d'un servidor, Tirat Bertran. Hem començat parlant del baptisme, i no pas per casualitat. Aquest diumenge se celebra la festa del baptisme del Senyor. No ens hem adonat de que l'ésser batejats és constituir la categoria més alta dins de la societat humana. I això no per exaltació pròpia, sinó per elecció i obra de Déu. Escoltem, però, abans la perícope on es narra el fet del baptisme.
El poble vivia en l'expectació i tots pensaven si Joan no fora potser el Messies. Joan respongué dient a tothom:
jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc.
Tot el poble es feia batejar, i Jesús també fou batejat. Mentre pregava, el cel s'obrí i l'Esperit Sant baixà cap a ell en forma visible, com un colom, i una veu digué des del cel:
tu ets el meu fill, el meu estimat. En tu m'he complegut.
Fins aquí el relat evangèlic. Ara donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que farà el comentari de les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El diumenge, dia 13 de gener, celebrem la festa del baptisme de Jesús. Mossèn Joan Magí, com reforcen la nostra fe a les lectures d'aquesta festa?
La porta de la fe, sempre oberta per a nosaltres, que introdueix en la vida de comunió amb Déu i permet l'entrada en la seva església, avui se'ns manifesta lluminosa en la revelació trinitària del baptisme de Jesús.
Quan escoltem l'anunci de la paraula de Déu en textos que hem sentit sovint, com podem trobar-hi cada vegada més llum?
La llum de la fe que projecta la paraula de Déu il·lumina tots els racons renovats del temps en què es proclama. Cal abraçar tota la història de la salvació per a no trair el text amb lectures fonamentalistes. El Papa Benet XVI ens diu: l'atenció que hem volgut prestar fins ara al tema de la interpretació bíblica en els seus diferents aspectes ens permet abordar la qüestió sorgida més d'una vegada en els debats del sínode de la interpretació fonamentalista de la Sagrada Escriptura. Sobre aquest argument, la Comissió Bíblica Pontifícia, en el document La interpretació de la Bíblia en l'Església, ha formulat directrius importants. En aquest context, voldria cridar l'atenció particularment sobre aquelles lectures que no respecten el text sagrat en la seva veritable naturalesa, promovent interpretacions subjectives i arbitràries. En efecte, el literalisme propugnat per la lectura fonamentalista representa en realitat una traïció tant del sentit literal com de l'espiritual, obrint el camí a instrumentalitzacions d'índole diversa, com per exemple la difusió d'interpretacions antieclesial d'aquestes escriptures. L'aspecte problemàtic d'aquesta lectura és que, rebutjant tenir en compte el caràcter històric de la revelació bíblica, es torna incapaç d'acceptar plenament la veritat de l'encarnació mateixa.
Cap a on ens crida avui l'atenció el text de la primera lectura?
El missatge del profeta Isaïes rep la llum del baptisme de conversió que predica Joan. I la presència de Jesús ens fa descobrir la frondosa vall que amaga el terreny escabrós. Llavors, descobrim amb més detalls l'acció de la presència del Senyor. La pot veure tothom. Només cal que escolti amb atenció les paraules de Jesús i miri la seva tasca de bon pastor, que sempre té cura dels més febles en totes les dificultats que es presenten.
I la segona lectura?
Sant Pau, en les paraules de la carta a Titus, ens ajuda a fixar-nos en l'amor de Déu que no té límits. Tot el que tenim és de Déu. Els dons de Déu són per a tothom, perquè ell vol salvar tothom. Ens fa fixar en tot el que ha fet i fa Jesús a favor nostre. Actualitza el nostre baptisme, que ens deixa nets, i regenera les nostres forces amb el poder de l'Esperit Sant. Ens posa davant del baptisme de Jesús perquè vegem tota la claror del nostre.
I com ho arrodoneix tot això el text de l'Evangeli?
L'Evangeli de Lluc ens ajuda a descobrir llum per tot arreu. El testimoni de Joan Baptista encamina la nostra atenció cap al veritable Messies. Amb l'aigua no n'hi ha prou. No ens despistem ni marxem abans d'hora. Ens hem de fixar en Jesús, que es posa a l'aigua pregant i té la veu de l'Esperit Sant i del Pare. El seu baptisme ens revela la comunió trinitària a la qual estem tots cridats a prendre-hi part, travessant el llindar de la porta sempre oberta de la fe.
El baptisme eleva el més pobret a la dignitat més encimbellada. Un rei francès, Lluís Felip d'Orleans, va portar el seu fill, el príncep hereu, a la parròquia i va demanar el registre dels baptismes. Amb ell davant, li diu: «Veus? Mira aquest acte baptismal i on és el teu nom. Ets barrejat entre dos obrers del poble, que són, davant Déu, tan alts com tu, i, com tu, hereus d'un regne immortal, el regne del cel, que no passarà mai. El baptisme els ha fet tan grans com el fill del rei de França, i tu no ets més gran que aquests fills del poble». No direm que aquell monarca no sabia educar bé. I parlant d'educació, una forma que tenim els cristians d'educar-nos en la fe és el magisteri de l'Església, personificat en la figura del nostre pare i pastor, Monsenyor Jaume Pujol Balcells.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. En aquesta festa de l'Epifania, en la qual tenim tan present l'evangelització de tot el món, us proposo que reflexionem sobre alguna cosa tan central en la vida cristiana com és la fe. Encara que va arrencar el 2012, pràcticament tot el 2013 està convocat per Benet XVI a ser l'any de la fe. Però què és la fe? S'ha donat a vegades una resposta poc adequada: creure en el que no es veu. És millor una altra definició: creure per la paraula d'un altre. Perquè hi ha una fe humana que ens fa creure en un metge quan ens diu que hem d'operar-nos, o en un pilot que ens diu que volem a una alçada de 10.000 metres, o en una persona que ens diu quin és el seu país d'origen sense que comprovem personalment aquestes dades. I hi ha, sobretot, una fe en Déu que també parla a la humanitat, a cada un de nosaltres, amb paraules inaudibles, en la nostra consciència, en el nostre cor. És el Déu no dels filòsofs, no dels pensadors, és el Déu de Jesucrist, com deia Pascal. En efecte, a través de l'encarnació del seu fill, ens ha revelat la seva mateixa essència. Déu és amor i vol el millor per a nosaltres. La fe és un do gratuït, però en la llibertat de cada persona hi ha acceptar-lo o rebutjar-lo, el mateix que quan rebem un regal. Podem no voler-lo o recollir-lo i ficar-lo en un armari o deixar-lo a les golfes o posar-lo, en canvi, en un lloc central de casa nostra i de la nostra vida. Aquestes idees les vaig exposar ja a la carta pastoral del mes d'octubre passat, però em sembla oportú tornar-hi a reflexionar. No són conceptes teòrics i la prova és com influeix la fe per bé en vida d'innombrables persones. Algunes, com els màrtirs, que a finals d'any seran canonitzats, són proves irrefutables de com, per la fe, van arribar a donar les seves vides. L'any de la fe ha de servir, deia també a la pastoral, per a intensificar el testimoniatge de la caritat. L'apòstol Jaume ens va deixar una carta que ens interpel·la així. De què servirà, germans meus, si algú ens diu que té fe, si no demostrem obres? L'apòstol imagina que algú que no té vestits ni menjar per a nosaltres i el despatxen dient-li, vés-te en pau, abriga't i alimenta't. No podeu treure'ns els problemes de damunt d'aquesta manera, com si per ser aliens no existissin. Encara més, no són aliens per a un cristià, sinó que hem de sentir-los com a propis. I ens pot ajudar aquella afirmació de Jesucrist que qualsevol obra de misericòrdia que fem a un necessitat és com si a ell mateix la féssim. Desitjo per aquest any que els sacerdots prediquin sobre el credo, que tots els fidels llegim la Bíblia i el Catecisme de l'Església Catòlica on s'expliquen les veritats de fe i les propostes morals de l'Església, sabent que la fe, si bé és un acte personal, no és un acte solitari. La vivim amb comunitat de deixebles de Crist, que això és l'Església. Adéu-siau.
Aquestes reflexions del senyor arquebisbe ens fan pensar en el que li va passar a Jesús. Tot el poble s'apropa a Joan per rebre un baptisme de penitència. El poble se sent pecador i vol purificar per rebre el Crist que està esperant. I aquest Crist, Jesús de Natzaret, es solidaritza amb el poble. Sense ser pecador, es fica entre els pecadors dins del riu per comunicar a l'aigua des de llavors el poder de santificar. Carrega amb les culpes de tots per portar-les després fins a la creu, com a humil servent de Déu, fins a ser batejat amb un baptisme de sang que rentarà tot el pecat del món. Un baptisme de sang del que va ser partícip el nostre bisbe màrtir Manuel Borràs. I tot seguit tornem a donar la benvinguda a la Montse Sabater i a mossèn Ricard Cabré, disposat ja a fer-nos el seu comentari social.
Mossèn Ricard Cabré, estem a començaments de l'any 2013. A començaments d'any sempre resulta interessant proposar-nos metes noves. Vivim en un país democràtic, però són molt els qui es queixen de que la democràcia no funciona. Potser seria bo que ens parlés del tipus de democràcia que tenim, quin tipus de democràcia volem i passos a fer per arribar-hi.
Montserrat, potser demanes molt pel breu espai de temps de què disposem, però les preguntes que proposes són prou interessants com per intentar-ho. Si la democràcia vol dir el govern del poble, sembla que n'estem molt lluny encara. El poble prou es queixa d'haver d'aguantar les imposicions que li venen des de dalt, que no sols no ha votat, sinó que van en contra de les seves aspiracions i de la seva voluntat manifestada de mil maneres. El moviment 15M n'ha estat un bon exponent. El poble es veu sotmès a una tirania financera amb la que, evidentment, no pot estar d'acord. Ho imposen els qui van ser elegits democràticament, però no pas perquè anessin a favor del gran capital, sinó a favor del poble, que paga les conseqüències d'una economia mal organitzada. Això fa que molta gent no cregui ni en la democràcia, perquè no se sent representada pels polítics que han elegit, ja que actuen d'acord amb la dinàmica dels mercats i no pas d'acord amb la dinàmica de les necessitats del poble. El poble no té cap mena de control sobre el capitalisme financer, que és el que porta la batuta de l'economia i la política dels estats. Aquest estat, la pseudodemocràcia que tenim, és clar que en l'actualitat mana el capital, tant si els elegits són de dretes com si són d'esquerres. I el capital, ho sabem prou, fomenta el consumisme, l'individualisme i el mercantilisme de la vida en contra d'una vida més austera i més humana per a tots.
Pel que heu anat dient, potser ja s'endevina cap a on volem anar, però no estarà de més especificar-ho.
Tornem a començar igual. Si la democràcia és el govern del poble, cal que el poble tingui més possibilitat jurídica de fer sentir la seva veu. Caldrà que els polítics escoltin molt més les institucions populars, moviments, entitats, organitzacions, assemblees de barri, cooperatives, sindicats, per actuar d'acord amb el sentit de la gent, que s'expressa a través d'aquestes institucions. S'ha acabat la idea que la política la fan només els partits polítics, aïllats de tota connexió amb aquells que els han elegit o que no els han elegit, però que tenen tant dret com els altres a que sigui escoltada la seva veu, ja que una vegada elegits haurien de governar per a tothom.
Mossèn, tot això és molt clar, però com s'aconsegueix? Quins passos s'haurien de fer?
Mira, primer, sensibilitzar molt més el poble sobre les conveniències d'un canvi radical. És un treball que s'està fent. Els fòrums socials internacionals, el moviment 15M i altres institucions que estan treballant intensament en aquesta línia des d'instàncies eclesials o no, com Cristianisme i Justícia o Justícia i Pau, i altres institucions no confessionals. Cal, per tant, fomentar un esperit crític que no s'acontenti amb una crítica de baixa intensitat, sinó que arribi, com sigui, als mitjans de comunicació. Contra un problema global, cal que la reacció sigui cada vegada més ampla. Actuar en xarxa és una bona manera de fer sentir la veu del poble. Segon, denúncia clara de les injustícies que s'estan cometent. Menys resignació envers tot atemptat contra els drets de les persones. Per exemple, desnonaments, atemptats contra la sanitat pública o el dret de tothom a un ensenyament digne. Cal tenir molt present que tota defensa dels drets humans implica una denúncia global del sistema. Tercer, presentar noves alternatives. No ens podem quedar amb un simple plany, sinó que cal arribar a accions concretes com cooperatives de treball associat, cooperatives de consum, assemblees de barri. Per aquesta missió m'ha ajudat força un article de l'Elvira Duran, aparegut a Cristianisme i Justícia fa poc.
I arribem al moment de l'entrevista, que aquesta vegada serà doble, perquè aquí, davant dels nostres micròfons, tenim a dues senyores, la Mercè Guas, que és delegada diocesana de Pastoral de la Salut, i l'Anna González, que és delegada diocesana de Missions i de Cooperació amb les Esglésies. Clar, potser es preguntaran, Missions, Pastoral de la Salut? Aquí tinc un fulletó molt bonic que té un eslògan que realment fa pensar. I posa malalts missioners, rere el sofriment hi ha un projecte d'amor. Què vol dir això, Mercè?
Doncs, senzillament, el sofriment és algo que no està al nostre abast, no l'entenem ni el volem entendre, i ens fa bastant nosa. I el projecte d'amor, millor dit, el sofriment sempre va directe amb una persona, si no, que és... Llavors, esclar, el anar directe amb la persona, el projecte d'amor no pot faltar amb ella, perquè tota persona, sense amor, sense sentir-se estimat, no pot viure.
Anna, què afegiries?
Bueno, afegiria que això és un tríptic, el que tens tu davant. És un tríptic que surt cada dos mesos. Ara estem treballant, hem treballat aquest matí el que seria l'acompanyament de gener i febrer. I el que afegiria és que el malalt és una persona i el que volem fer des de Pastoral de la Salut, des de Missions, és fer l'acompanyament a aquesta persona. Un acompanyament cristià, aquesta obra missionera, aquest acompanyament del malalt missioner, va sortir de l'iniciativa d'una dona, una dona malalta, una meravellosa dona, que ella, des de la seva malaltia, volia fer aquest acompanyament. No és només oferir aquesta malaltia, aquesta malaltia, sinó aquesta força que ells a través de la plegària reben és la que volen donar i demanar al Senyor pels missioners. Vull dir, en cadascú en el seu servei, en el seu lloc, és aquesta força de l'esperit.
Quan parlem de Pastorat de la Salut, més aviat pensem en una relació, diríem, directa de persona a persona, després hi ha Déu. Com se projecta això cap a les missions?
Bé, certament és complicat. Quan a mi se me va proposar col·laborar amb un full, va ser el primer que vaig dir. A veure, parlar amb persones així de manera generalitzada no és ben bé. Es pot parlar del que és la pastoral de la salut, però la pastoral de la salut té com a primer terme atendre la persona única, d'una a una, perquè les persones són diferenciades, cadascuna li dol o li fa, el fa sofrir una cosa diferent. També vull afegir una cosa, la pastoral de la salut no és només pels moments de que la persona està immersa dintre d'una malaltia. La pastoral de la salut és per entendre quina és la salut que nosaltres intentem transmetre. Doncs la salut que intentem transmetre és exactament la de l'Evangeli, no una altra, perquè estem des de una delegació, precisament, d'Església i diocesana. És aquesta salut del dia a dia, no només el moment que les persones passen pel desequilibri d'una batzecada que ha rebut degut a una malaltia inesperada, normalment ho són totes, però doncs n'hi ha que et venen així d'ara per ara, i que moltes vegades són les que fan trontollar, no només aquesta part que ha quedat lesionada, sinó que fan trontollar tota la persona.
La malaltia sempre colpeix, però a vegades, quan, diguem-ne, la víctima és un infant, encara colpeix més. El Sant Pare li van preguntar en certa ocasió per què els nens pateixen això de la malaltia. Precisament amb aquest tríptic es recull aquesta anècdota. Qui vulgui, o les dues.
Sí. A veure, el malalt, nen, persona gran, a veure, sobretot la persona gran, no? Ja té aquesta consciència de la seva vocació cristiana, no? I llavors, quan parlem, és que l'acompanyament que fem nosaltres, el títol una mica que posem, que és molt maco, que és "Estic malalt i soc missioner", és una mica aquesta continuïtat, aquesta vocació cristiana d'anunci, no? Per tant, el malalt no se convierte en missioner, que ja ho és, no? I llavors, el nen, la consciència d'una malaltia, què volem en aquests mitjans nostres? Pues fer un acompanyament en el propi entorn de les persones malaltes, els que acompanyen el malalt, les persones que estan malaltes, o persones a nivell d'amics, de familiars, vull dir. En el món del nen, pues, el millor és més necessari encara, no? Perquè és el que diu un verset, que moltes vegades la malaltia sempre l'acompanyem o l'associem una mica a una edat, a una persona gran, i no, tenim nens malalts, i el millor és important fer aquest acompanyament a la gent que té més a prop, als seus pares, a la família.
Mercè, sí, aquest acompanyament...
Deixa'm dir una cosa, sisplau. Tu has fet una pregunta que li fan a Benet XVI. Aquí Benet XVI contesta molt bé, des de la seva impotència en fer una contesta exacta. Contesta així. Bueno, suposo que és per escrit, perquè ell li diu: "Querida Elena, te saluda de corazón". Per tant, ell reconeix que ell mateix es fa aquesta pregunta. Per què uns poden gaudir de tot aquell benestar que una criatura sembla que es mereix, i per què d'altres no? Llavors, jo crec que encara que un cristià, encara que sembla que tingui la veritat per davant de tot i que tingui unes solucions dient que sí, que el sofriment i tal, em sembla que el que tenim de reconèixer són les nostres limitacions. No tenim contesta a tot. Des davant del sofriment és precisament... no n'hi ha de respostes exactes. No n'hi ha, perquè n'hi ha que, des de la visió humana, ens semblen injustícies. I potser cal reconèixer-los, no ho sé.
Bé, properament hi ha dues dates que afecten a les dues delegacions. Per un costat, tindrem aviat la infància, el dia de la infància missionera, no? Mm-hmm. I després ve també la Diada de la Mare de Déu de Lourdes. La pregunta doble, per les dues. Com se lliguen aquestes dues dates?
Pues a veure, se lliguen fàcilment perquè són accions, la pastoral salut, la pastoral de missions, la delegació de missions, vull dir, formen part d'una església, d'una pastoral conjunta també. Abans feies referència a aquesta malaltia dels nens. Infància missionera, que ho celebren el 27 de gener, que és diumenge, és una jornada a nivell mundial. Bueno, el lema és molt concret aquest any, en els nens d'Europa acollim a tots com Jesús, imagina't, vull dir, que és treballar en aquesta incidència en els nens, apropar-les a aquesta realitat de Jesús, i Jesús està al costat, primer de qui? Està al costat de la gent que més el necessita, no? I en aquest moment, sempre en les famílies, la gent que a vegades ens fa més patir, en les que pensem menys, és la gent malalta. Vull dir, i quan demanem alguna cosa sempre demanem salut, el primer és salut i feina, no? Però salut sobretot. Llavors, doncs molt bé, i mira com es pot enllaçar o fer aquesta continuïtat o aquesta vivència des de missions, des de la salut, entendre una mica el que deia abans la Mercè, la salut. La salut està al costat de la persona, però des de que neix. Vull dir que és una pastoral que l'acompanyarà sempre, i és com la missió, la vocació del cristià, és la missió d'anunci.
Mercè?
Bueno, la Mare de Déu és la que empara tota persona, sigui des de la infància missionera o sigui d'allà en sigui. Jo sempre, tu ho saps ben bé, he dit que... Bueno, m'ha agradat pensar des de l'interès de que les, com se diu això, les delegacions, hem de fer un camí junts. No entenc massa bé, tot i que sic la delegada de Pastoral de la Salut, no entenc massa bé de que la missió ens vagi pel seu costat, la Càritas vagi per l'altra, l'altra vagi per l'altra. No entenc això, perquè és des d'un llibre únic i des d'una veu única que anem seguint la vida i anem seguint els ensenyaments que Jesús ens transmet des de, sobretot, de l'Evangeli, de la paraula de Déu. Aleshores, allí és per tots igual.
Posem punt i final en aquest moment de conversa amb Mercè Guas, delegada diocesana pastoral de la Salut, i també amb Anna González, delegada diocesana de Missions i de Cooperació amb les Esglésies. Abans, però, voldríem recordar que el dia 19 de gener tindrà lloc la primera jornada diocesana de Pastoral de la Salut, amb el títol de El bon samarità com a icona de la pastoral de la salut. Ves i tu fes igual. El ponent serà Joan Bajo Llaurador i es desenvoluparà a l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus des de 9:45 fins a 2:45 de la tarda. És un acte obert a tothom, és a dir, no cal inscripcions. El baptisme ha estat l'eix vertebrador del nostre programa d'avui. El baptisme. El rebem de molt petits, però el sabem viure amb la consciència i la responsabilitat de gent gran? I els així amics i amigues oïdors que les campanes del campanar donen les seves darreres batallades per avui. Així, doncs, ens acomiadem fins la propera emissió. Fins aleshores, feliç setmana a tothom. Ràdio Estel.